D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. El Barça juga avui a Milà al partit de la Lliga de Campions i dissabte té un partit de Lliga molt complicat al camp de la Reial Societat, però moltes mirades ja es dirigeixen cap al dimecres de la setmana que ve, dia 18, perquè és el dia del clàssic. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit que, lògicament, es jugarà a la gespa, però que, en aquest cas, més que mai, també jugarà fora de l'estadi. I en aquest escenari, avui, el Tsunami Democràtic ha fet un comunicat.
Aquesta plataforma ha convocat els seus seguidors a concentrar-se en 4 punts de l'exterior del Camp Nou, 4 hores abans de l'inici del partit, és a dir, a les 4 de la tarda. L'objectiu és fer visible la situació que qualifica d'excepcional que es viu a Catalunya. El comunicat afegeix que ha estat impossible pactar ni amb el Barça ni amb el Madrid per fer una acció a les graderies i al camp, i que per això es farà a l'exterior. El govern català ha reaccionat mitjançant la seva portaveu, Meritxell Budó.
Com a govern tenim clar, doncs, que nosaltres estem per garantir, doncs, els drets de tothom i, per tant, els drets a que els socis i aficionats, doncs, a futbol puguin assistir al camp alhora que la gent que vulgui pugui dur a terme, doncs, les seves concentracions i les seves mobilitzacions i, per tant, doncs, garantir els drets de tothom.
Segons Tsunami Democràtic, més de 18.000 persones s'han inscrit ja per assistir a aquesta convocatòria, on no s'especifiquen quines accions es volen fer.
Doncs això, com dèiem, serà dimecres de la setmana que ve, el dia del clàssic, però aquest comunicat del Tsunami Democràtic ha agafat el Barça a Milà, on avui juga partit de la Lliga de Campions. Milà, Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No sé si la directiva del Barça ha reaccionat d'alguna manera a aquest comunicat del Tsunami Democràtic.
El president, Josep Maria Bartomeu, no hi és, però sí que hi ha part de la directiva ara mateix dins les famoses galeries Vittorio Emanuele, a la mateixa plaça del Duomo, fent aquest dinar de directives entre Barça i Madrid. I just abans d'entrar, després de veure entrar el president de l'Inter, Steven Jiang, aquest jove president de 28 anys, després d'entrar Javier Zanetti, hem vist entrar també la comitiva del Barça. El màxim representant ha estat Jordi Cardoner. Avui eren molts els periodistes que érem a la porta, esperant just per a veure si el Barça feia alguna declaració institucional. Primer ens havien dit que no hi hauria aquesta resposta de manera institucional per poder-nos organitzar, però a l'últim moment, quan se li ha preguntat, Jordi Cardoner sí que ha dit un parell de frases. L'escoltem.
I esperem que el partit del Real Madrid, tothom tingui un espai de lliure expressió, i a partir d'aquí, doncs, això, tranquil·litat amb els nostres socis i coordinació amb Mossos perquè l'espai que nosaltres protegim sigui sempre...
Convencido que se va a jugar el partido, ¿no?
Sí.
Doncs aquesta és la reacció de Jordi Cardoner. A tot això, Marta, avui el Barça té partit de Lliga de Campions. És intranscendent a nivell de classificació perquè el Barça ja és primer i per això hi haurà jugadors dels no habituals. Ja, de fet, a la convocatòria falten alguns.
Exacte, ja falta, doncs, el tòtem del Barça, Leo Messi, que s'ha quedat a Barcelona, també jugadors importants com Piqué o com Sergi Roberto, però en canvi sí que ahir, quan sabíem la convocatòria, ens sorprenia fins i tot que s'havien endut jugadors amb galons, com Suárez, com Griezmann, com fins i tot De Jong, Busquets, que sí que són en aquesta convocatòria. És una convocatòria de 20 jugadors, que falta veure qui són els dos jugadors descartats a l'últim moment, però vaja, avui, com dius, no hi ha res en joc pel Barça, més enllà del prestigi i uns quants calés que s'endurien al tenir una victòria més a la Champions, i per tant, dia on Valverde ja va dir ahir que el que vol és exigir en els seus jugadors que competeixin, que juguin bé, que vagin a pel partit, i sobretot que els de la segona unitat, podríem dir, aprofitin els minuts.
Doncs seguim a Milà, ara amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'alineació d'avui, òbviament, està condicionada, perquè el Barça no juga res, perquè dimecres que ve hi ha el partit contra el Madrid, i al cap de setmana un partit a Noeta que no serà gens fàcil, tampoc.
Sí, sí, és un partit ideal per donar els descansos que Valverde consideri, de cara a un calendari molt atapeït i, com dius, dos partits de Lliga importantíssims i de màxima exigència. Tinc la sensació que hi haurà molts descansos i que aquesta segona unitat que feia referència a la Marta serà el gruix de l'11 titular i que, per tant, seleccionarà molt els minuts de jugadors titulars indiscutibles.
Avui, doncs, els seguidors del Barça hauran de mirar molt els jugadors menys habituals i també suposo que Lautaro Martínez, aquest davanter de l'Inter, que de sobte ha aparegut a totes les agendes.
Home, és un futbolista espectacular. Pensa que es barreja aquest punt de contrast del Barça, pensant en la setmana que ve, amb un Inter que es juga els 90 minuts més importants dels últims anys, avui aquí a San Siro. La temporada passada l'Inter va quedar fora l'última jornada perquè tenia opcions, però el Barça va empatar amb el Tottenham i l'Inter no va complir, el mateix grup que el Barça un altre cop, però avui té una final a San Siro, per passar avui temps de final de la Champions, que fa molt de temps que l'Inter no hi és, i per tant hi ha el contrast del que significa pel Barça amb el contrast del que significa per l'Inter. Crec que a més hi haurà rècord de recaptació al Calcio aquesta nit, l'estadi estarà ple i la gran esperança de l'Inter està al davant, Lukaku, Lautaro. El Lukaku ja el coneixem, Lautaro és la nova sensació, com dius, del futbol europeu com a davanter, és un jugador que està tenint grans registres golejadors, que és molt productiu i que és un futbolista com per plantejar-te el seu futur, qualsevol equip gran que busqui un davanter que asseguri gols.
Vaja, que el Ricard el fitxaria. Estarem pendents.
Vaja, jo perdria el cap.
Perdries el cap, molt bé. Més tenint en compte que necessita el Barça un substitut per Suárez, per més aviat que no és tard. A partir de les 9, el partit entre l'Inter i el Barça no té incidència en la classificació pel Barça, però un Inter-Barça sempre té molt cartell i, per tant, segur que serà interessant. Amb la Marta, amb el Ricard, amb el Bernat Soler i companyia a la TDT des d'una hora abans. Ricard, gràcies, bona tarda.
A tu, adeu.
Però el grup del Barça no és l'únic en el qual s'han de decidir coses a la segona posició. De fet, tots els partits que juguen aquesta tarda vespre són decisius. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Començant pel partit que el València juga al camp de l'Ajax.
Sí, jornada apassionant a la Champions. Avui es coneixeran 6 equips més per als vuitens de final. De fet, només Barça i Leipzig ja estan classificats abans de jugar els seus partits. Un dels equips que se la juga és el València i l'escenari no és precisament fàcil. L'equip d'Albert Celades visita l'Ajax d'Amsterdam, primer de grup amb 2 punts més que València i Chelsea. Si el conjunt che vol ser els vuitens, ha de o bé guanyar o fer el mateix que faci el Chelsea. Però clar, els de Londres reben a casa un Lille que només ha sumat un punt. A la prèvia, Celades reconeixia que per guanyar avui l'equip ho ha de fer tot perfecte.
Que vas a tener que hacer todo bien para ganar aquí mañana, no solamente un aspecto, dos, tres aspectos del juego. Vamos a tener que hacer muchas cosas, vamos a tener que defender bien, vamos a tener que atacar bien, vamos a tener que aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos a área rival. Pero bueno, es que no puede ser de otra manera, cuando juegas contra un equipo tan bueno.
Qui també se la juga és el vigent campió. El Liverpool de Klopp visita un Salzburg que també té possibilitats de classificar-se. A priori pot resultar fàcil pels d'Anfield, però recordem que el partit d'anada els Reds van patir per doblegar els austríacs 4-3. A l'altre partit del grup, el Nàpols rep el Genk belga. Ara mateix Liverpool és primer amb 10 punts, Nàpols segon amb 9 i Salzburg tercer amb 7. Als anglesos els val la victòria o l'empat. El Nàpols té menys marge, però la victòria els classifica directament. Per cert, els partits d'aquest grup començaran a les 7:05 de la tarda. I al grup G, el Lió visita el Leipzig i el Benfica rep a casa el Zenit. En aquest grup queda per decidir qui acompanya el Leipzig als vuitens. Tant Lió com Benfica i Zenit tenen possibilitats.
Doncs a banda de la jornada d'avui de la Lliga de Campions, avui els seguidors de l'Espanyol estaven pendents del missatge que ha enviat el president del club durant l'assemblea extraordinària que s'ha fet a Cornellà. Anem a l'auditori d'aquesta localitat. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Ja sabíem que s'aprovaria un augment de capital d'uns 50 milions d'euros i que el deute es reduiria, però cal saber què pensa o com a mínim què diu Chen Yangcheng de la situació esportiva del club.
És, sens dubte, el que ha estat més interessant de la jornada d'aquest matí, que encara no ha acabat. Per cert, un Chen Yangcheng molt optimista, que ha apel·lat a la unitat i que està convençut que l'equip sortirà de la situació actual. De fet, ha assegurat, literalment, que no escatimarà esforços per poder sortir del pou de la classificació i que vol invertir més diners. Això sí, també ha remarcat que sent una responsabilitat molt gran sobre les seves espatlles, ha dit literalment, i que per això entén que cal progressar i entén que cal esmerçar-s'hi, demanant això sí el suport de tothom, de tota l'afició, de tots els pericos seguidors, que es necessitarà aquest suport per construir, ha dit, un Espanyol més fort, més ambiciós, que vol convertir en un club reconegut a nivell mundial. Pel que fa als números, més enllà d'aquesta ampliació de capital de 50 milions d'euros, que deixarà el deute aproximadament en límits històrics, en 45 milions d'euros, ha insistit que els ingressos són actualment d'uns 90 milions d'euros, que per quart any consecutiu són ingressos i són resultats, balanços positius els que pot presentar hores d'ara l'Espanyol, i que en 3 anys i mig els ingressos han crescut considerablement. Fa 3 anys eren de 50 milions i ara són, com us deia, de 90 milions d'euros. Són a grans trets les qüestions més destacades d'aquesta junta. Per cert, en un altre ordre de coses, hem sabut al llarg d'aquest matí que ha estat destituït Salva Haspel, entrenador del femení de l'Espanyol femení, atès els mals resultats que encadena o que han quedat fins ara el conjunt de Jasper, encara no sabem qui serà el seu relleu a la banqueta.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si aquesta junta d'accionistes que continua encara a aquesta hora a Cornellà. Sergi, gràcies, bona tarda.
Fins ara, adéu-siau.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses, 9 minuts i seran les 3. Ahir vam començar els esports al Catalunya Mitjà amb l'exclusió per 4 anys de Rússia dels Jocs Olímpics i els Campionats del Món per la seva reincidència en el dopatge d'estat. La notícia s'acabava de saber i s'esperaven les reaccions dels dirigents russos sobre la sanció. Josep Antoni Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
Unes reaccions que ara ja sabem. Són una barreja del disgust i la indignació.
D'aquí uns dies, l'agència russa antidopatge decidirà si presenta recurs davant del TAS contra aquesta sanció de 4 anys. Tot fa pensar que sí, perquè Vladimir Putin, el president del país, és el primer que vol fer-ho. Putin creu que és una sanció política i no pas esportiva.
El càstig no pot ser col·lectiu i aplicar-se a persones que no tinguin res a veure amb certes infraccions. Tothom ho entén, inclosos els experts de l'agència antidopatge. Si es prenen aquestes decisions de càstig col·lectiu, em sembla que aquestes decisions no es basen en preocupacions per un esport net, sinó sobre interessos polítics que no tenen res a veure amb els esports i els interessos olímpics.
Els russos troben injust que s'exclogui tots els esportistes, fins i tot els que estan nets. En tot cas, Jordi Segura, excap del Laboratori Antidopatge de Barcelona, ha dit a TV3 que la sanció la patirà més Rússia com a país que no pas els seus esportistes individuals.
Jo crec que la major part d'esportistes que anirien als Jocs Olímpics avui dia de Rússia podran anar als Jocs Olímpics perquè, primer, molts d'ells ja no són esportistes que estiguessin en actiu fa 4 o 5 anys quan podrien ser, els seus valors podrien estar a la base de dades. Molts d'ells són esportistes nous. I per altre cantó, les federacions esportives fan els seus controls i, per tant, possiblement aquests esportistes podran dir els controls que m'ha fet la federació indiquen que jo estic net.
A Rússia, divisió d'opinions, el president de l'agència antidopatge reconeix que la sanció és justa perquè han fet les coses molt malament. En canvi, a Instagram, la campiona olímpica i mundial de salt en perxa, Yelena Isinbayeva, l'ha qualificat d'una sanció cruel i atroç.
I aquesta tarda, a partir de les 7, l'equip femení del Girbau Vic Tennis Taula té una oportunitat històrica a la Lliga de Campions. L'equip de Salvador Serra juga a l'Illa ser present per primera vegada als quarts de final d'aquesta competició.
Doncs sí, les bigatanes poden ser el primer equip català i espanyol a ser a quarts de la màxima competició europea. Val a dir, però, que és un mèrit que pot compartir amb el ja classificat UCAM de Cartagena. En tot cas, per assolir-ho han de guanyar a l'Illa, encara que també es poden permetre el luxe de perdre, però llavors han de guanyar com a mínim 2 partits. En el partit jugat a Vic, les catalanes van guanyar per 3-1. El tècnic Salvador Serra assegura que l'equip és optimista de cara a classificar-se, però no amaga que jugaran amb una mica més de pressió.
Quant és la possibilitat a prop de passar de ronda, de passar quarts de final, doncs sí que hi ha una mica més de pressió, però tenim clar que guanyant 2 partits automàticament estem ja classificats en segon lloc.
D'altra banda, l'Eurocup masculina, el Borja rep la visita del Benelux holandès, partit d'anada corresponent als vuitens de final de la competició.
I abans d'acabar us expliquem que el bàsquet Manresa farà aquesta tarda l'assemblea d'accionistes al Museu del Bàsquet, al Nou Congost. Els manresans han anunciat la baixa per 4 setmanes del pivot congolès Jordan Sacco per problemes al soli de la cama esquerra. I a més, la selecció espanyola femenina d'handbol s'ha classificat pel preolímpic després d'haver guanyat aquest matí al Japó per 33-31. L'accés a les semifinals del Mundial passa ara per la selecció espanyola per empatar o guanyar demà el seu partit contra Rússia.